soroll queda enrere mentre oblidem els batecs accelerats d'una ciutat d'obsessions. L'aire s'asserena i comencem a sentir respiracions veritables. Baixem les escales fins a arribar a un estudi on els reflexos dels vidres donen pas a noves ombres i altres llums. Cada pregunta obre la possibilitat d'una conversa. L'entrevista és l'arquitectura d'una intimitat. Interior Maconda, amb Albert Lladó.
Paula Bonet neix a Vila-real el 1980. Llicenciada en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València, completa la seva formació a Santiago de Chile, Nova York i Urbino. El seu treball es centra en la pintura, el gravat i també en l'escriptura. És autora, entre altres llibres, de Què hacer cuando en la pantalla aparece The End, 813, La set, Roedores, cuerpo de embarazada sin embrión, de la novel·la L'anguila i de los diarios de l'anguila, tots dos publicats per Anagrama. Al llarg de la seva carrera artística ha realitzat diverses exposicions a Barcelona, París, Berlín, Mèxic. L'any 2018 és reconeguda en la Medalla al Mèrit Cultural de la Generalitat de València. Ara i fins a finals de gener, la Fundació Vilacases exposa l'anguila, la carn com a pintura i la pintura com a mirall. És el final d'un viatge o el principi d'una nova mutació, d'un artista que no s'ha deixat mai capturar per les trampes de la representació. Cal travessar la foscor per trobar paraules, gestos, formes. Però tot comença molt abans. Potser a una botiga de mobles. Una botiga immensa. Als afores d'una ciutat com Vila-real. Hi ha de tot. Hi ha sofàs, hi ha llits, armaris, escriptoris, cadires i tot tipus d'elements de decoració per la llar. És com una ciutat, una gran metròpoli sense gent habitant-la. Just al mig veiem un passadís llarguíssim per on camina d'esquenes una nena. 8 anys, potser 7 anys. Sembla tranquil·la, però de cop s'apaguen tots els llums de la nau industrial. Silenci. La nena té por. Ho sabem per com comença a accelerar el pas fins que ara sí, corre. Corre amb totes les seves forces fins a arribar a la petita porta de fusta que hi ha al final del passadís. Allà, algú li obre. Sentiu com s'obre la porta? La nena respira tranquil·la. Ara l'enquadrament canvia. Del pla general hem passat a un pla americà de la petita habitació on la nena ha entrat. Un home gran, potser 70 anys, li mostra una mena d'escultura feta de la fusta que ha sobrat dels mobles. L'artefacte, aparentment, no té cap utilitat. Tampoc és exactament un objecte decoratiu. L'escultura no ha nascut d'un plànol ni d'un manual d'instruccions, sinó de la imaginació de l'home qui ara acaricia els cabells d'aquesta nena. La nena mira les mans del seu avi i li col·loca els seus palmells just damunt. Ara tenim un pla de tall. I es promet a aquesta nena a si mateixa que algun dia tindrà unes mans molt semblants. Unes mans d'artesana, unes mans d'artista. Del fons en negre passem al fons en blanc. Capes i capes d'un blanc que és tot menys blanc. Depenent del ritme de les imatges o de la transició entre enquadraments, la seqüència la podria haver filmat Truffaut o Hitchcock. O potser, depenent dels primeríssims plans o de la intimitat de les escenes, la podria haver pintat Paula Bonet. D'això parlarem avui, de com mirem la realitat per convertir-la en art. Com la vida pròpia és el material des d'on convocar la creació. Benvinguda, Paula.
Gràcies, Albert. Sempre em deixes sense alè. No? Fas unes presentacions increïbles.
Podem començar per parlar d'aquesta botiga i com, precisament, ara que ha passat temps, ha marcat d'alguna manera la teva manera de mirar l'espai, de construir una llar, de construir un taller, de construir un lloc de complicitats, no?
Aquest espai que descrivies, que en el meu record encara és més gran del que realment és, de fet fa un any i mig, no, fa més temps, quan estava amb l'Anguila fa 3 anys, vaig anar amb el meu pare a aquella botiga que ja no és nostra, que vam vendre fa molt temps, i que la van vendre i just després va venir la crisi i la persona que la va comprar no ha pogut fer res amb ella. Llavors està allà com un fantasma a una carretera que uneix Onda i Vila-real. I va ser molt, molt impactant tornar amb el meu pare i no poder entrar i assomar-me, no?, a cada ventanal gegant, perquè era una nau que era un aparador realment, no? Era un aparador d'intimitats construïdes per unes persones que eren els homes de la meva família que sabien molt poc d'intimitat i de gust estètic. Llavors, va ser heavy, no?, veure tot allò ple de pols, buit i tan petit, quan a mi m'havia semblat sempre tan gran, no? Jo recordo caminar per aquells passadissos i ara en perspectiva, no?, revisar el que aquell espai em feia fer, no?, ser crítica amb el context, no?, amb com s'organitza una casa, no?, com s'organitza un espai que s'ha de compartir per 3, 4, 5, 6 persones, no?, i quin lloc ocupa cadascú depenent del gènere que se li ha assignat. Llavors recordo allà jugant a coses que no m'agradaven, no? Jo netejava les taules, endreçava els espais, anava canviant de menjador, llavors anava canviant de tipus de família, no? Podia tindre una família numerosa, mirava per la finestra, aviam si arribava el meu marit, però a mi el que m'interessaven eren les escultures que també el meu avi, el meu besavi, va escollir d'una manera una mica terrible, i les pintures, que eren reproduccions de grans obres d'art, i els llibres. I allò era el que més... Era com voler apropar-me, no?, a la pintura, a l'escultura i a la literatura i trobar-me tota l'estona amb obstacles. I el més evident era la literatura, perquè anava a agafar un llibre i el que queia era una caixa enorme que simulava molts llibres en línia, no? Llavors, aquell espai per a mi és metàfora de moltes coses, no? I crec que construeixo sempre, o gairebé sempre, col·locant-me allà, sense voler perdre aquella mirada que ja d'alguna manera era inclús una mica inquisitiva, no? Era una mica a la meva neboda Daniela, que és molt semblant a mi i té 8 anys, quan algú li diu Mandona, ella diu que no és Mandona, que ella és assertiva, no? Llavors, jo penso que allò també estava d'alguna manera en aquella mirada meva, no? Però a mi no se'm permetia defensar-la.
Sí, aquest espai que està construït pels homes de família, diguéssim, passes a uns rituals que està construït o que hi ha una cadena de transmissió que és la de les dones de la família. Els rituals, penso en les processons de quan eres molt petita a Vila-real, unes processons que ja havia participat l'àvia, dius a l'Anguila, la meva infantesa és la meva àvia, no? És una frase d'aquesta novel·la, i ens expliques que a Vila-real pot ser de la Verge Puríssima o de la Verge del Rosari, i tu, per tradició familiar, només pots ser de la Verge Puríssima. Aquest vincle, suposo que quan tens 12, 13 anys no ets molt conscient, però aquí hi ha un registre ja de sororitat que després prens consciència, no? Aquest vincle amb l'àvia, amb la mare, totes havien passat per aquesta processó, per aquest ritual que us deixarà vinculades, a més de moltes altres coses, evidentment, a través d'aquestes imatges, aquests imaginaris, aquests blaus, aquests roses de la infantesa, no?
És curiós, no? Perquè per una banda, evidentment, existeix el que tu estàs nombrant, però per una altra banda, també tota aquella tradició imposada, no?, va ser motiu de moltes discussions, no?, de molts distanciaments entre jo i elles, no?, perquè, clar, t'obligaven a participar de certes tradicions sense cap explicació mitjanament convincent, no? La tradició és la que és, no?, i això s'ha de fer perquè s'ha fet així tota la vida, no? Llavors hi havia molt mandat allà i des del meu punt de vista també molta violència, de fet. Jo recordo el primer any que em vaig poder lliurar d'anar a la missa del diumenge, del primer cap de setmana de la festa, no?, d'aquest grup de dones que reunien al voltant de la Verge de la Puríssima, no?, de les Puríssimeres. De fet, la meva mare tenia molta por quan li vaig dir que estava escrivint sobre això. Tenia por, molta por de què diria, de com ho diria, no?, de si faria mal a algú. Com et dic, jo recordo amb molt plaer el primer any que no estava allà i és perquè estava a Xile. Vull dir, aquella fugida meva em va fer agafar perspectiva de molts mandats que jo des de petita i sense saber per què, era una intuïció, no?, i era quelcom que tampoc volia fer mal ni volia incomodar a ningú, però jo és que estava molt incòmoda, no? Llavors, la meva manera d'explicar-ho finalment va ser fugint i que veiessin aquesta absència, no?
Fas un retrat d'una escena, no?, que fan fer de verge, no?, i comences a plorar i les veïnes diuen, ostres, que emocionada està, no?, la neta de la Juanita. Sí. Precisament la primera fugida és cap a... Bueno, és la decisió d'estudiar precisament Belles Arts i anar a una ciutat que a nosaltres ens sembla un viatge molt petit, però és el primer gran viatge, no?, de Vila-real a València. Què passa allà? Aquesta fugida que com totes, ens va constituint, no?, ens va deixant marques... I és la conquesta d'una mirada pròpia. Comença allà, no?, en aquest viatge a València.
Jo crec que comença abans en la sort de trobar-me amb la pintura, i amb el dibuix i amb la lectura. Fixa't que no he dit escriptura. Amb la lectura. De fet, a mi em va costar molt també atrevir-me a marcar en la casella després d'haver fet selectiu només una carrera, recordo que teníem tres opcions, i que fos Belles Arts, no? Perquè, a més, jo traia molt bones notes, no? I la meva mare esperava tindre una filla advocada, una filla metgessa o arquitecta, no? I això de pintar, doncs sí, era una cosa que alimentava en mi perquè pensé que ella veia que em feia bé, no? Que em donava plaer, que potser també em donava serenor, no? M'aïllava del món. Però ella ho col·locava sempre en aquest lloc d'una cosa que per a ella era un passatemps, no? I després una cosa de la que també sentia orgullosa quan em passava draps de cuina, no?, perquè li pintés unes cebes, o, no? Ho vinculava amb una cosa que no tenia res a veure amb el que jo realment estava buscant quan pintava. Llavors, per a mi aquest fet de trobar un espai tan privat però al mateix temps que em connectava amb una cosa tan gran, tan col·lectiva, i que m'alleugerava, també era conscient de que em feia... que era un privilegi per a mi, no?, i que l'havia d'abonar i que l'havia de cuidar. El moment en el que decideixo anar a València a fer Belles Arts és clau. Jo crec que quan era jove vaig sentir dos moments claus a la vida. El primer va ser marcar la casella de Belles Arts i el segon va ser demanar una beca a un lloc molt lluny, que va resultar ser Xile. I ho vaig sentir així segurament perquè van ser les úniques dues decisions que jo vaig prendre sense demanar permís a ningú. Ningú, són els meus pares. Jo vinc d'una família molt tradicional, molt amorosa, però també molt, molt, molt tancada, no? On tothom sap tot de tothom, ens ho expliquem tot, no hi ha secrets, no? Llavors tothom opina, tothom ajuda. I jo allà veia que clar, si seguia aquest camí que ells i elles m'estaven marcant amb tota la millor intenció de la que disposaven, jo anava a estar mutilada, no?, i anava a ser infeliç. Llavors vaig marcar únicament una carrera. De fet, vaig pensar, si no m'agafen, em dedicaré un any a pintar per a poder fer un altre cop la prova d'accés i que m'agafen. I després aquesta fugida a Xile, que allò sí que va ser... Quan vaig arribar a casa per explicar-ho, pensava que hi hauria un gran conflicte. I jo crec que és el primer cop a la vida que vaig entendre com d'important és saber escollir les paraules i saber escollir des d'on es parla, perquè no vaig donar peu a que ningú qüestionés aquella decisió.
Ara anirem a Xile, però abans, quan ets a València, algú podria pensar que el teu lloc de referència a la ciutat, al principi sobretot, quan arribes, que no la coneixes molt, és un museu, una galeria, però hi ha un lloc molt determinant que configura els teus primers imaginaris, i és un videoclub.
Ostres, sí.
Què hi trobes en aquell videoclub i com què descobreixes que està ampliant una cosa que jo crec que està tota la teva obra, que la pintura no és autorreferencial, està dialogant constantment amb el cinema, evidentment, però jo crec que en aquells anys ja comences a llegir, si no m'equivoco, a Bolaño, no? És sí. Videoclub i Bolaño, no? Sí. Aquest és el teu univers a València, no són, evidentment, visites als museus, però és el videoclub. Què hi trobes allà? Quin imaginari no hi havia a Vila-real que trobes allà?
Hi trobo moltíssimes coses. Ara pensava en el videoclub es diu, de fet encara està viu, és dels pocs videoclubs que encara estan allà, aixecats i funcionant. Era un videoclub de cinema d'autor. Llavors, qüestiona això, el cinema d'autor, no? I com col·loquem la paraula autor o autora, no? En quin lloc la col·loquem. I aquella cosa que habitualment es vincula amb una cosa exclusiva, inaccessible, única, individual, no? El que em va fer veure és que realment tots els autors i autores formen part d'una altra cosa, no? Aquell estar en el cim d'un triangle és mentida, no? De fet, el que vaig trobar va ser molts autors, i anava a dir autores, no? En aquell moment no, molts autors que m'explicaven, que em donaven ulls i que em col·locaven en llocs on jo podia sentir altres coses o on jo em podia identificar sense entendre per què, no? El que més em va impactar va ser Truffaut, evidentment, per això vaig fer després un llibre. Mm-hmm. I el que vaig aprendre d'ell va ser... Primer que li vaig robar referents literaris, li vaig robar composicions. Parava la pel·lícula, feia una foto i després pintava un quadre copiant aquella composició. Li vaig robar paletes cromàtiques, li vaig robar moltes coses. Jo crec que va formar part de la meva educació sentimental, mm-hmm. inclús, no? Però el que més em va impactar d'aquesta figura va ser com ell entenia la seva obra com un tot, com una recerca constant, no? No es parava a analitzar cada pel·lícula com si fossin elements aïllats, perquè totes les pel·lícules formaven part de tot del seu projecte, no? Les victòries, els fracassos, tot tenia un sentit en col·lectivitat, no? I l'obra anava a acabar quan ell morís. Llavors, em va donar aquesta intimitat, aquesta set, també, no? De voler veure també de l'obra d'altres autors. Com et dic, en aquell moment encara no hi havia... Jo crec que no hi havia cap pel·lícula dirigida per cap dona. I després, l'altre lloc... quin altre lloc?
No, deia que... Com crec que és, deia que crec que és el primer cop que t'arriba un... O no sé com arribes allà, però és el primer cop que llegeixes Bolaño, sí. I també construeix un imaginari, no?
Sí, vaig arribar a Bolaño una mica, com es diu en castellà, a regañadientes, perquè els de la nostra generació, bueno, sabem com va impactar, no? Los detectives salvajes, sobretot en els lectors masculins més joves, no? Llavors jo formava part d'un un grup de gent a València, gairebé tothom era músic, i es van obsessionar molt els meus amics amb Roberto Bolaño i amb aquests detectives salvajes, i marxaven a Mèxic i es muntaven allà unes històries, i jo pensava, vaya flipaos. Rebutjava molt aquella cosa de bro, era tot una cosa molt masculina i molt... que a mi com a autora no m'incloïa, no? I llavors, finalment vaig anar allà, vaig llegir Los detectives salvajes, i jo estava a Nova York amb una beca, que vaig estar uns mesos, i recordo que havia aconseguit llogar un pis que era dificilíssim. No recordo si anava a estar 6 mesos o 3 mesos, no me'n recordo. Però em quedava 15 dies sense casa, els últims 15 dies, no? Llavors vaig pensar, si em costa el mateix llogar una habitació o pagar un hotel que anar a Mèxic i tornar, no? Llavors, com que havia estat a Nova York llegint Los detectives salvajes, vaig fer el que feien els meus flipats. Amics flipats, que va ser anar a buscar aquest Mèxic de Bolaño, no? I, bueno, clar, jo pensé que Bolaño és sobretot un gran professor de literatura i un gran amant de la poesia, i si llegeixes les novel·les de Bolaño t'apropes a la poesia des d'un lloc increïble, no? L'inici de Los insabores del verdadero policía, no? És en un llibre que vaig fer homenatge a Bolaño amb Aitor Saraiva, amb un ceramista, il·lustrador, dibuixant afincat a Madrid, ens vam adonar que si fèiem un homenatge a Bolaño havíem de fer un homenatge a l'amistat i a la literatura i sobretot a la poesia, no? I que sobretot no havíem de posar a la coberta la paraula Bolaño, perquè era el més anti-Bolaño que existia. I va ser molt bonic també fer aquest projecte, perquè jo venia de fer 813 i li vaig dir al que era el meu editor en aquell moment que volia fer un llibre on hi haguessin també imatges, que fos un homenatge a Bolaño, perquè jo sentia en aquell moment que aquestes dues figures m'havien influït molt en la manera de narrar, en la manera de mirar, en la manera d'entendre la poesia i la pintura. A Truffaut li encantava la pintura i també la il·lustració. Ara estava pensant en la mujer de la puerta al lado, no? Com el personatge principal, el femení, és il·lustradora, no? I com qüestiona també, com ara em venia al cap una imatge que estava pintant amb un nen que cau al terra i hi ha una taca de sang, no? I la il·lustradora la pinta de vermell i li diuen els editors, no, l'has de pintar de blau, perquè si no el vermell... No, ja, clar, és que tu estàs veient les pel·lis de Truffaut i estàs veient també totes les trampes del sistema i de la indústria, bàsicament, no? I de com no se't permet ser autora molts cops, no? I com has d'intentar burlar-la, no? De la mateixa manera que burles als teus pares per a dir que marxo a Xile mig any. No vaig poder fer aquell llibre que volia fer de Bolaño perquè l'estava fent Aitor Saraiva. Mm-hmm. Després resulta que Aitor Saraiva no el va fer mai, quan el vaig conèixer li vaig demanar perquè no l'havia fet i el vam acabar fent junts.
Mm-hmm. Aquests són aquestes primeres escoles de mirada, però tornes a València i aquí comença a anar tot molt ràpid, no? Un professor aprofita la seva relació de poder, t'enamores d'ell, però saps o intueixes que alguna cosa no va bé, que això no pot ser l'amor, no? No tens paraules encara per anomenar el que està passant, però una vegada més el cos, com t'havia avisat a Vila-real, no?, quan et fan fer de verge, d'alguna manera t'avisa, cal marxar. T'apropes al taulell d'informació de la facultat i demanes, com ens deies, quin és el lloc més llunyà on demanar una beca. I aquí comença la teva aventura a Santiago de Chile. Recordes la primera conversa amb Roser Bru?
Mira, la porto aquí. És un dibuix d'una alumna.
I explica'ns qui és Roser Bru, perquè no ho sàpiga, sí. Que jo crec que has fet molta feina explicant-ho, però, sí. Però com la coneixes i com et configura tota una manera d'entendre la comunitat artística que jo crec que hi és molt, molt present amb la forma que ho entén Sara Madriguera, per exemple.
Sí, Roser Bru és el meu primer referent femení, perquè a més tinc la sort de trobar-me-la en aquesta fugida. Jo amb 20 anys demano una beca al lloc més llunyà, parlem de tres, jo escullo Xile, però no sé per què. I tinc la sort de... És que, clar, jo un cop poso els peus a Santiago de Xile començo a entendre moltes coses, no? El realisme màgic no és cap corrent literària, és una manera d'estar en el món, no? Llavors, a partir d'ahir, no, de la relació també, clar, de la relació amb l'espai, la relació amb una mateixa, allà també és quan me n'adono que sí, que som éssers socials i que ens necessitem, evidentment, però que estem sols i estem soles, no? I jo recordo haver sentit, això amb 20 anys, haver entès, no?, que l'única persona que anava a estar amb mi sempre era jo mateixa, no? Llavors havia de convertir-me en algú amb qui més em fos fàcil i em donés plaer i fos interessant estar, no? I tot això passa a Xile, no? La feina que faig, no? La recerca a través de la imatge en pintura és una cosa molt, molt, molt solitària. Llavors arribo a aquest lloc on està Roser Bru, que és un taller de gravat, me n'adono de com d'important és també allò col·lectiu en l'art, no? I com una cosa no exclou l'altra. Tu pots tindre, evidentment, has de tenir la teva intimitat i el teu espai, qui pugui, perquè és molt difícil tindre un espai propi, no? Un espai privat, un espai on el silenci estigui quan hagi d'estar i el soroll quan hagi d'estar i els temps s'estiren i es dilaten. Que passi de tot el que tu necessites que passi mentre estàs creant. Però després també és important acompanyar a altres persones en el seu procés creatiu, no? I observar com miren altres persones i aprendre dels accidents plàstics d'altres persones. Llavors, per a mi, Roser, va ser aquest referent. Era una autora catalana que es va haver d'exiliar a Xile per la dictadura, va fugir d'una dictadura i es va trobar amb una altra dictadura. Es va exiliar molt jove, tenia 14 anys, i es va crear ella mateixa. A Xile és Premi Nacional, és l'any 2015, i aquí, que bé, al novembre el Museu de Girona fa la primera individual pel centenari del seu naixement. Ara se l'està començant a conèixer a Catalunya i a Espanya, no? Però jo recordo això des dels meus 20 anys. Jo parlo de Roser tot el temps, sempre que puc, perquè em va ensenyar com pot ser autora, com la pintura, el gravat, les converses amb altres autores s'han de confondre amb la teva vida, no? I com, i això sí que és, trobo que és molt important i ho recalco molt també al taller, al taller que ara tinc aquí a Barcelona, que és un homenatge, no és una rèplica tampoc, no sé què és, però hi ha molt de Taller 99, que és el lloc on vaig conèixer la Roser. Qualsevol material és material sobre el que construirà art, però no tot val, no? Llavors, ara quan m'estaves parlant, no? Quan m'estaves preguntant a València, el professor, jo pensava, ostres, no, això és una cosa, això és la meva intimitat, això és la meva biografia, no? Però jo quan escric l'Anguila tinc una intenció, no? Llavors, evidentment, parteixo hi ha molta experiència pròpia, però hi ha una decisió de com es narra, des d'on es narra, amb quin propòsit, no? Quin lèxic faig servir, amb què altres històries la vaig alternant, no? I bé, per a mi això és important, no? Tant quan pinto com quan escric. Saber o descobrir després quins han estat els mecanismes, no?, que han fet que allò, que aquell material brut, que allò que és la meva intimitat, s'hagi pogut convertir en aquesta altra cosa. Mm.
I segurament la Roser Bru també t'ensenya que a vegades, quan et connectes, no?, quan la intimitat es pot construir com a estètica, tot l'univers obeeix a l'amor. Això és el que ens recorda Franco Battiato i l'única, segurament, autora, cantant, que encara escoltes des d'aquella edat, la Carmen Gonzoli.
Rara la vita in due, fatta di lievi gesti e affetti di giornata, consistenti o no, bisogna muoversi come ospiti, pieni di premure, con delicata attenzione per non disturbare, ed è in certi sguardi che si vede l'infinito. Stridono le auto come bisonti infuriati, le strade sono praterie, accanto a grattacieli assolati, come possiamo tenere nascosta la nostra intesa? Ed è in certi sguardi che si intravede l'infinito. Obbedisce all'amore, come puoi tenere nascosto un amore? Ed è così che ci trattiene nelle sue catene.
Tot l'univers obeeix a l'amor, o això a vegades ens agradaria pensar. Com sempre fem a Interior Maconda, demanem al públic que tenim aquí acompanyant-nos en aquesta conversa que faci la seva pregunta, que comparteixi la conversa amb nosaltres. Hem triat una a l'atzar i et pregunten, o et diuen que has parlat d'homes que no sabien d'intimitat, i et pregunten com veus ara aquest tema, no? Com veus si hi ha una evolució, si no, i realment són uns dies especialment complicats per parlar d'això, però necessaris també, no?
Segur que sóc incontinent, si tiro d'aquest fil ja s'ha acabat l'entrevista. Evidentment, les coses estan canviant i hi ha molts homes i moltes dones que saben d'intimitat. Estem fent molta feina i estem veient com encara queda molta feina per fer. I crec que em callaré aquí perquè, de veritat, si començo a parlar d'això no em parareu.
No, això sortirà perquè que ha format part de la teva evolució com a artista. Però si recordem el moment de Xile, allà aprens moltíssimes tècniques de gravat que encara avui t'acompanyen. La teva pintura evoluciona també, però és un moment que quan tornes fas uns dibuixos que són un divertimento, però internet té aquestes coses, no? Uns dibuixos que tots recordem, de noies normalment amb galtes vermelles, i internet fa la resta, es fan virals. La gent comença a imitar-te, et plouen encàrrecs, et presenten una i una altra vegada com a il·lustradora. I te n'adones que has d'aturar això. Aquest és un tercer viatge, no només hi ha a València, no només hi ha a Xile, sinó que cal escapar de la casella on els mitjans et volen col·locar. Això és una forma, una preanguila, si vols, perquè quan et presentava et deia que sempre has intentat fugir de la captura de representació, no? Mm. Com vius aquest moment? Perquè a més no és fàcil, això dura anys.
Molt malament. Jo crec que la felicitat em va durar 3 mesos, fins que em van contactar 2 editorials per a publicar un llibre. Vaig veure la trampa molt ràpidament. De fet, crec que els primers anys el meu èmfasi en la feina era demostrar que jo no era allò, o no era només allò, no? Després vaig entendre que jo tinc que fer la meva feina, no tinc que estar demostrant res, no? I que si estic fent cas allò, estic formant part d'allò, no? Però el que m'han fet aquells dibuixos, el que va passar amb aquells dibuixos, de fet, els dibuixos no pobrets, que a més estan molt ben fets, va ser que un altre cop em van posar en alerta, no? Amb què podia passar si jo em deixava arrastrar per aquests aplaudiments, no? Per aquest sistema que el que inevitablement anava a fer era agafar el que jo havia trigat tants anys en construir, perquè eren uns dibuixos que eren un divertiment, però a sota estava tot el treball de pintura. Vull dir, i això és una altra de les coses que a mi em molestava quan parlàvem dels meus dibuixos, no? Tothom deia que eren uns dibuixos molt bonics amb unes galtes vermelles. Llavors allà hi havia un treball de composició i de línia molt heavy. El que més es podia ressaltar, jo crec que el millor d'aquells dibuixos és la línia sensible, no? És com amb línia, amb una síntesi, es construeix un volum, no? Llavors ningú veia allò i de fet van començar a aparèixer totes aquestes imitacions perquè, clar, com et dic, jo ho vaig veure molt ràpid i vaig decidir no fer més això, no seguir fent-ho, de fet només hi ha un llibre així. I de fet el 813, que va sortir un any després, era una crítica directa al dient, no? De fet, només cal que veiem les guàrdies del dient, és un treball minuciós, amb uns cabells, no sé quantes hores vaig estar dibuixant allò. Les guàrdies del 813 és una taca de tinta xina sobre una fulla negra, plena d'aigua, no? O sigui, vaig tirar la tinta xina i la taca que es va configurar és la que va anar a les guàrdies. El paper del 813 és un paper porós, groguenc, la pròpia editorial em deia que no volien fer aquell, no volien fer servir aquell paper perquè no anaven a lluir les imatges, no? I jo l'última cosa era que volia era que lluïssin les imatges, perquè a més, per a mi era important que cap imatge del 813 tingués el malaurat destí que havien tingut les del dient, no? Que hi havia gent que comprava el llibre per arrencar la pàgina i posar-se-la en un marc a casa seva, no? Com una print, no? Llavors jo vaig entendre que el dient no era el llibre que jo havia presentat a l'editorial, evidentment, i això l'editorial ho sap, i hem tingut moltes converses durant molts anys, perquè jo vaig arribar amb una proposta i es va publicar una altra, en quant a format, en quant a paper, en quant a composició, en quant a tipografia, en quant a tot, allò no era el meu llibre. Llavors, alerta, ves amb compte amb el que publiques perquè després ho has de defensar, no? I si jo no sóc l'autora d'allò, com defenso això? Llavors, el 813, el meu objectiu era que totes les imatges es necessitessin de totes per a que s'entengués el llibre, perquè hi havia una narrativa en aquelles imatges, no? I després, que no fos un llibre regal, no? Jo recordo el dient que estava tot arreu, amb un preu baratíssim, qui no sabia què regalar comprava aquell llibre. Sé que ha arribat a persones que l'han valorat, però sé que molta gent aquest llibre perquè algú li va regalar o perquè era bonic, no? I el tenia com a decoració, tot el que jo no li demane a cap llibre, no? I aquí vaig patir una mica, no? Perquè veia a la nova editorial com molt engrescada amb la publicació del 813 i jo pensava, si el meu objectiu fent això, un número, que hi ha menys comercial que un número, no? El meu nom ben petit, el meu objectiu era que no es vengués, que només s'apropés a aquest llibre qui realment estava interessat en la meva feina o en la filmografia de Truffaut, no? I que si en una presentació de llibres estàvem, la gent que estàvem aquí, però s'estava parlant del contingut del llibre, això era tindre èxit, no l'altra cosa, no? L'altra cosa era, de sobte jo arribava a un lloc i hi havia 300 persones emocionades, aixecant el llibre, i això és molt bonic per a qui vol ser això, no? O per a qui vol alimentar això. Però jo estava buscant una altra cosa, jo estava buscant el que està passant aquí, no? Una intimitat, un lloc de reflexió, un lloc on opinar i dialogar i potser veure que m'he equivocat amb la meva opinió i jo pugui revisar-me i pugui canviar d'idea, que al final és el que li demanem a l'art, no? Que ens col·loquen en diferents llocs per a tindre major riquesa. Llavors, durant un temps vaig pensar que havia d'enfrentar-me al que hacer quan en la pantalla aparece dient, fins que vaig entendre que l'havia de deixar anar, que fes el seu camí, que es col·loqués on calgués, i jo havia de seguir, no? I de fet l'Anguila i la Set, amb anterioritat, per a mi la Set és un llibre important, li tinc molta estima a aquest llibre, perquè és un llibre que em va col·locar en aquest lloc de, després d'haver fet la promoció del Lient, veure com habitualment se'm convidava a taules d'autors i d'autores, i normalment era o taules de dones o taules on era l'única dona, no? I el que veia era com amb mi, el que estigués portant la taula, es permetia una sèrie de llicències que no es permetia amb els homes, no? Opinava el meu cabell, el meu nas, les meves cames, feia algun... em tocava, no? I jo pensava, per què em toques, no? I llavors, allò va ser molt dolorós, perquè a més també veia que després, quan s'abordava la feina, que era pel que estàvem allà, a la meva feina se li dedicava menys temps, o es passava més de puntetes per la feina, no? Era com... Llavors vaig pensar, molts cops tornava a casa, destruïda, evidentment, no? I pensava, per què estic fent això? Per què he de vindre aquí? Per si puc quedar-me a casa tranquil·la dibuixant. Immediatament pensava, no, això és el que volen, que em quedi a casa tranquil·la dibuixant, jo he d'estar aquí, no? I, va ser un gran viatge, això també, no? I ara estem veient que ja no estem permetent que això passi, no? I això va passar també perquè... ara portarem sobre la taula un tema de molta actualitat que ve vinculat amb la pregunta del públic, no? Això passa perquè ja estem molt... ja hem vist que no podem voler encaixar en un sistema que no ens té en compte, no? Mary Beard ho explica molt bé, el que s'ha de fer és trencar l'estructura del sistema. No podem intentar col·locar-nos en un lloc on se'ns intenta desprestigiar tota l'estona, no? El que jo vaig sentir en aquell moment va ser que necessitava apropar-me a la biografia de dones que havien tingut cert èxit amb la seva feina per veure com havien gestionat elles aquesta exposició que les col·locava en llocs molt vulnerables, no? I el que va passar va ser que vaig trobar l'obra d'aquestes dones i em va donar igual com es col·loquessin o com es deixessin de col·locar, però això vaig fer la set, no? Perquè per a mi era important crear un personatge que contingués a totes aquestes dones, amb la Carmen Consoli també, no? Com dèiem fa un moment, és l'única autora que està a la meva vida des de que soc postadolescent, no? Jo recordo escoltar a Carmen Consoli cridar, una dona siciliana amb una força increïble i una veu brillant, no? Brutal, que estava confusa i felice, no? O parlar de l'Etra, o parlar del matrimoni. I també és una de les poques autores que veig que va creixent i el seu discurs va evolucionant, no? Que no ha trobat una fórmula que li funciona. I mira que podria haver-se quedat en la part del pop comercial i seguir amb allò, no? Doncs Carmen Consoli s'arrisca, no? Se'n va a la tradició. Llavors, per a mi la set va ser això. Va ser crear un personatge que contingués a totes aquestes dones i poder entendre que hem de construir un altre món. Perquè és que, a més... i acabo, perdoneu, el gruix d'aquestes autores a les que em vaig apropar havien acabat suïcidant-se, no? Dones que guanyen Pulitzers, que se'ls reconeix la feina, una feina artística que és molt de la que és molt difícil de viure, no? Que van poder viure de la seva feina artística, es van acabar suïcidant, no? I de fet, el meu personatge tota l'estona estava abocada al suïcidi, no? I jo com a autora el que estava fent tota l'estona era intentant que no es matés, no? I va ser molt difícil trobar la manera, no? De que no es matés, però de que matés coses d'ella amb les que no podia seguir carregant, no?
Moltes vegades quan et pregunten per què pintes, dius que tots pintem. El que passa és que la majoria en algun moment, sense saber exactament per què, deixem de fer-ho, no? Als 8, als 10, als 12 anys, és igual. Has estat alguna vegada a punt de deixar-ho? De deixar de pintar?
No. No, de fet, quan no puc pintar, pateixo molt. De fet, també és una de les coses que em va... portar a il·lustrar, no? O a fer aquells dibuixos i que se'm vinculés amb la il·lustració, que era l'espai. És molt difícil. Un altre tema d'actualitat, els lloguers. És molt difícil disposar d'un espai per a viure. Imagina't com de difícil és disposar d'un espai que es pugui embrutar, que tingui ventilació, que sigui bastant gran per a poder emmagatzemar obra, bastant gran per a poder pintar formats grans i treballar-los en perspectiva. Jo crec que clar, de nens tots i totes dibuixem i pintem, no? Després, evidentment, alguns ho acabem convertint en la manera que tenim d'estar en el món i altres ho deixen a banda. Però el que jo critique quan em pregunten això i la meva resposta és i tu quan vas deixar de dibuixar o quan vas deixar de pintar? És també el que el context, el sistema, no? Pretén de les arts, no? Que siguin absolutament fidels a la vida. Deixem de pintar o de dibuixar perquè no ho fem bé, no? Jo ho poso entre cometes, com que no ho fem bé? Un dibuix és un mitjà d'expressió. Un dibuix no és una fotografia. Llavors, no fer-ho bé crec que és una altra d'aquestes trampes.
Sí, parlem d'aquesta trampa de no fer-ho bé, perquè mentre la teva pintura continua evolucionant i també la teva capacitat per posar noms a allò que no en tenia abans per a tu... visibilitzes a quelcom que tothom tenia al voltant, no? I ho fas a roedores, cuerpo embarazada sin embrión. D'alguna manera, no sé si està apareixent precisament la primera part de l'anguila, no? La representació a vegades incòmoda, a vegades dolorosa, a vegades que no és una fotografia, però que sempre està plena d'amor, no? I són aquests embrions que no acaben vivint. Aquests embrions que aparentment no són bonics, que no és la pintura que molta gent podia esperar de tu abans, però que marca un abans i un després, no? Com vius aquell moment i, bueno, aquest pas endavant a roedores, que és ja un desfer la representació de la pintura, no? És una primera part d'aquesta anguila, d'aquesta transformació, d'aquesta mutació que dèiem abans.
És que forma part de tot el que estem parlant, forma part de la set, no? Forma part d'aquest buscar experiències femenines que el cànon exclou o ha exclòs durant molt temps, no? Per què fins al 2015 una autora tan immensa com és Dacha Maraini no es permet parlar d'una experiència amb les seves maternitats, no? Del fet de parir un nen que mor. Pel sistema, evidentment, perquè Anna Starobinets, al mateix temps que Dacha Maraini i amb 40 anys en lloc de gairebé 80, quan viu aquesta mateixa experiència, una experiència similar, un embaràs d'un embrió amb una malformació que el farà incompatible en la vida, decideix des de la ràbia escriure un llibre, no? Coneixem Anna Starobinets, una autora russa de ciència-ficció molt respectada per la crítica, molts lectors a Rússia, que escriu terror i que decideix, després de viure aquesta experiència, narrar aquesta experiència autobiogràfica, no? En un llibre que es titula Tienes que mirar. Ella en el prefaci ja explica que el que farà amb aquest llibre, primer que ella escriu terror, però que mai escriurà res tan terrorífic com el que estem a punt de llegir, i que el que vol fer amb aquest llibre és una denúncia. Una denúncia a un sistema sanitari d'un país que és Rússia, no? Amb noms i cognoms de metges i d'institucions. I després dubta, jo crec amb molta ironia, no? De si això és o no és literatura, i acaba amb una conclusió en un prefaci d'una pàgina, que és la següent. Si la lectura d'aquest llibre serveix a una persona per a alleugerar el seu dolor, l'escriptura d'aquest llibre haurà valgut la pena. Llavors, clar, Dacha Maraini fa el mateix amb tota aquesta perspectiva, o sea, sense aquesta ràbia, sense aquesta immediatesa, no? Sense aquesta necessitat de cridar, no? Ho fa des d'un lloc d'absoluta templança, no? Llavors veiem, a mi m'interessen molt aquestes dues autores i m'interessa molt posar-les juntes, no? I a més, Rússia i Itàlia, no? Amb tot el que implica també culturalment cada una d'aquestes dues figures. Mm-hmm. En la set, en cuerpo, en roedores, cuerpo embarazada sin embrión. Al final el que estic buscant jo tota l'estona és, són veus de dona. És buscar-me en allò. Estàvem parlant de Bolaño. Jo no podria haver estat un detective salvaje. Jo hauria sigut una de les germanes a les que els detectives salvajes es follen. Llavors, si jo sóc autora, com em col·loco allí dins? És una trampa constant, és una llum de luz de gas, es diu, no? Mm. És que et diguen, sí, tu pots ser autora, i arribar a un lloc i que se't vulguin follar. No? Llavors és com, però jo no era autora, ara que ja m'has follat jo no formo part d'aquest cercle, no? Perdoneu que sigui tan bruta, no? Però és que les coses s'han de dir, perquè és que si no, al final, aquests comunicats plens d'eufemismes acaben interpretant-se d'una altra manera, no? Per què m'atreveixo a fer roedores cuerpo embarazadas en embrión? Perquè me n'adono que jo no m'he d'avergonyir de fer servir com a material brut sobre el que construir una ficció o una denúncia o un jo que sé què estic fent, perquè a més això és l'art, no saber on estàs, sentir-te orfa, anar cap a allò que no saps què és. Tu saps que hi ha una cosa allà, que estàs a punt de tocar-la i mai la toques, no? Però estàs allà, l'estàs buscant, està allà, la vas agafar, ja no l'has pogut agafar, se t'ha tornat a escapar, no? I Marta Sanz ho explica això molt bé també, no? Ella parla de que ella no es vol emocionar amb una obra, ella vol que l'obra, quan la travessa, la converteix en una altra persona, sortir d'allà, d'aquell llibre, d'aquella pintura o d'aquella obra de teatre o d'aquella cançó, sent d'una altra manera, sumant una altra manera al jo que ja sóc, no? Això és un dibuix de Roser Bru que diu jo soy otra, no? És important entendre, i torna a l'inici aquell jo ingenu que mirava les pel·lis de Truffaut i entenia que l'obra era un tot, no? Que l'obra és un tot. No? Jo quan publico l'Anguila, que parla d'aquestes malformacions, no? De les violències obstètriques, de les violències també en els mandats socials, no? Una dona, pel fet de ser dona i tindre un úter, ha de gestar i ha de parir. Lina Meruane ho explica molt millor que jo, contra los hijos. Quan són petites ens pregunten quants fills voldrem tindre. És una pregunta terrible, perquè jo ja no puc pensar que no em vull tindre, no? I després, quan alguna dona no té fills, sospitosa, no? O ens fa pena, perquè potser no els té perquè no ha pogut, i si no els té perquè ha volgut, per què no els té? Vull dir, és terriblement sospitosa d'alguna cosa molt terrorífica, no? Perquè com no pot estar en sintonia amb les maternitats, bueno, amb la maternitat, també ens diuen que només hi ha un tipus de maternitat. Jo vaig publicar l'Anguila, que parla d'aquest tema, però parla de molts altres, que suposo que ara els tractarem, no? D'aquestes violències que exerceixen habitualment homes, no? Que tenen poder, també un tema de molta actualitat, no? Fan ús del poder que els dona la càtedra, que els dona l'edat, que els dona el gènere, que és el pitjor del que es pot abusar, no? I fan ús d'aquest poder per a doblegar a persones absolutament impressionables i maleables i destruïbles, no? Que penses que és el que ha passat al llarg de la història de l'art, no? Avui llegia un tuit, no? De com, no recordo qui és, l'ha escrit una autora catalana, després ho busco, però parlava de que quan passen aquestes coses, no? Que es destapen aquests fets terribles, no? De violències contra nosaltres, no? De com anem en seguida a defensar pobre gran autor, que ara com ens aproparem a la seva obra, pobre gran autor, pobre gran veu. Llavors dius, i totes les veus de dones que no han pogut existir perquè tants autors amb aquesta tan gran veu les han doblegat i les han fet apartar-se de l'espai públic i les han fet allunyar-se del seu art i les han fet no voler estar en un lloc visible. I aquestes què? Tot el que ens hem perdut. Per a concloure, jo escric l'Anguila amb tots aquests temes estan a què hacer quan en la pantalla aparece dient, però estan escrits des d'aquell context, des d'un context d'una dona que vol parlar però no molt alt, que està allà però amb les cames creuades, que és autora però és complaent. I amb qui? Jo al dient estic protegint els agressors, m'estic posant en la pell dels agressors, estic dient pobre home, un professor de pintura d'una universitat pública que any rere any abusa d'alumnes, això és un pobre home, això és un monstre que s'ha d'apartar d'un lloc com és el de professor d'universitat, no? És un home que, a més, pot exercir aquestes violències perquè la resta del departament, la universitat al complet, calla. I així, amb tots els personatges que apareixen al dient i apareixen a l'Anguila, no? Llavors, parlàvem abans de l'èxit. Segurament l'Anguila té molt menys lectors, crec que té molt més lectors que el dient, però s'ha venut menys que el dient, no? Segurament.
Però parla'm d'això, perquè quan em parles sobre la necessitat d'escoltar totes les veus, precisament després de bueno, aquest viatge que parlàvem, d'aquestes que presentin una i una altra vegada com a il·lustradora, que tothom pensi, o molta gent pensi, en aquells dibuixos, arriba un reconeixement, és la medalla al Mèrit Cultural de la Generalitat de València, el 2018. D'alguna manera això ja s'està col·locant com a Paula Bonet pintora i decideixes posar la veu a través de la paraula i publiques una novel·la. Per mi no és gens estrany, perquè ho deia, aquest primer viatge a València s'està construint una mirada, però també una forma de lectura, no? Però què pots dir amb la paraula on no arribes a la imatge? Quins universos et permeten una i una altra cosa?
L'Anguila és un projecte que té moltes potes. Jo en un principi pensava que només tindria dos i que, a més, un cop publicat, jo passaria al següent projecte, no? Jo sempre quan et pregunten sobre la inspiració, no? Aquestes, quan vas a una xerrada a un institut d'art, a una escola d'art, no? O a la facultat, i et fan aquestes preguntes, no? Sobre la inspiració, què els diries als estudiants perquè no deixen de pintar, no? O els bloquejos creatius, no? Jo sempre pensava per dins de mi, vaja, preguntes, què preguntes són aquestes? Vull dir, una persona quan és autora està tota l'estona bullint i està buscant, i de fet el problema és que escollir, no? De quin fil estirar, perquè està ple de fils, no? I amb l'Anguila, el que em va passar va ser que un cop la vaig concloure, jo pensava que l'havia conclòs, em va absorbir, em va deixar seca. No tenia, o sigui, podien aparèixer altres temes, començava a treballar-los, no, veia que això no anava enlloc, que no hi havia veritat, que no hi havia honestedat en la búsqueda, no? Per això hi ha una revisió de l'Anguila pintada. Estic, ara t'responc, estic anant. Hi ha una revisió de l'Anguila pintada, no? Perquè vaig entendre que el projecte no estava acabat, no l'havia tancat. En el moment en el que decidisc escriure aquest llibre i pintar-lo, jo tenia molt clar, hi havia dos motius, no? El primer era que necessitava separar ja imatge i paraula del format llibre. necessitava tornar a pintar. Jo sóc pintora, m'he format en pintura. Fins que no van aparèixer aquests dibuixos, jo seguia pintant. De fet, la gent que es va sorprendre, la gent que em coneixia, es va sorprendre molt quan van aparèixer aquests dibuixos. I ara que ja s'està reconeixent la meva obra plàstica, molts cops la pregunta és: ai, i aquest gir radical, no? És com que els teus primers dibuixos, la teva primera obra eren aquests dibuixos, no? Jo dic, no, jo vinc pintant des dels 17 anys, i això em va passar als 30, vull dir, portava uns quants anys ja pintant, no? I fent moltes expos i vivint a través de la pintura. Llavors necessitava separar, tornar a fer pudor i guarràs, a que la meva germana no vulgui posar-se els meus jerseis, a que quan entra algú a casa meva digui, obri la finestra... faig broma, no? Però a viure a través d'aquesta mirada que al final afecta a tot, a la teva vida, no? Aquesta brutícia que realment és una amalgama, no? Perquè tot flueixi, tot sigui junt. Llavors, aquesta intenció primera, no? Separar pintura de paraula. I després, com tu bé dius, hi ha coses que no es poden pintar, que sí que es poden escriure. I després, com a autora, és molt interessant abordar el mateix projecte des de dues disciplines artístiques diferents i veure que, partint del mateix lloc, amb una estructura idèntica, una disciplina et demana una cosa i una altra, no? I com el que passa en una disciplina repercuteix en una altra de forma positiva i al revés. Jo hi ha coses que no hagués sabut escriure si no les hagués vist pintades. I coses que si no hagués sigut capaç d'escriure no hagués pogut pintar. I anem a l'estructura, per exemple. Per a mi era important, sonarà molt l'estructura, un viatge ascensional en tres actes de l'inferno al paradís. Era important mantenir aquesta estructura en els dos projectes. La pintura l'he pogut respectar, no? Perquè si venim d'un infern, que són les violències invisibilitzades, les que estan en el lèxic, les que estan en la consulta de la ginecòloga més feminista, les que estan en aquests homes amorosos que tenen una botiga de mobles i que són bones persones i que cuiden, però que són fills d'un context i hi ha moltes violències que exerceixen i no se n'adonen perquè formen part del seu privilegi, no? El lèxic. La segona, el purgatori, el vaig resoldre, i això és una cosa que jo pensava que trigaria més temps en escriure, però va ser Nell Leyshon, l'autora anglesa, que recomano molt que llegiu El bosque, llegiu Del color de la leche. Vaig coincidir amb ella a Oaxaca, a la Feria del Libro, i vam congeniar molt ràpidament, i ja la primera nit que estàvem sopant i vam estar parlant, em va dir: Paula, escribe esto. I jo li deia: ja ho escriuré més endavant. I em deia: no m'estàs dient que estàs fent un llibre sobre violències? Ves a saco. Llavors, esta segona part parla d'aquestes violències més evidents i ho posaria entre cometes perquè també pense que estan invisibilitzades. Un assetjament està invisibilitzat, un abús de poder està invisibilitzat, ho estem veient aquests dies. Una violació està invisibilitzada perquè, a més, qui acaba sent victimitzada habitualment per aquests fets, el més probable és que hagi estat demanant ajuda fins que això ha passat. I el més probable és que ninguna ho haguem vist, no? De fet, el que ha passat amb l'Anguila, amb la novel·la, és molt bèstia, no? Clar, a mi m'han arribat testimonis de persones que s'han vist reflectides en l'Anguila, perquè, a més, un dels personatges de l'Anguila es construeix sobre una figura real que també ha resultat ser el victimari de moltes d'elles, no? Llavors, m'han arribat a contactar i m'han explicat històries terribles, no? De com han llegit el llibre i han dit: ah, bueno, però això li ha passat a Paula, a mi no m'ha passat. I han hagut de donar-li a una amiga, companya de facultat d'aquella època, per a que sigui l'amiga la que li diga: això t'ha passat. D'aquesta manera, no? Dime, per favor, que això no t'ha passat a tu, perquè jo estava al teu costat i no vaig veure res, no? I que la resposta d'aquesta amiga sigui la que a la lectora, a la persona que va ser víctima d'aquest senyor, li obri els ulls per a dir: no, clar, què m'ha passat? I això és el que ara he d'enfrentar. I ara, he de mirar això a la cara, he de fer un trànsit. Tenim la sort, habitualment, les persones que ens vam apropar a aquest senyor pintar, llavors amb la pintura ho podem resoldre. Però clar, és bèstia, no? Bueno, a mi encara com a autora m'impacta, no? Perquè a més jo vaig escriure i vaig pintar l'Anguila des d'aquest lloc, des del que pensava que tenia una gran perspectiva, han passat 20 anys, ho puc explicar sense que em tremoli la veu. A més, és una obra, no? I hi ha molta informació que és ficció, hi ha altra informació que és la biografia d'altres persones que se m'han apropat i m'ho han explicat, no? L'Anguila comença amb un avortament triple de tres mosqueteres. Realment, això és una història d'una dona de Xile que em va explicar que això li havia passat a ella amb tres mosqueteros. Com a autora em sobta veure que tota aquesta perspectiva, que tota aquesta feina artística, que tot aquest escollir, explicar això sí, això no, això des d'aquí, això amb aquesta veu, això ara ho pinto i no ho escric, i si algú veu l'exposició i llegeix el llibre, tindrà aquesta informació extra, no? Faig una exposició de manera que tampoc, que no obligui a ningú a llegir el llibre. Escric un llibre que, que qui llegeix no sap que hi ha una exposició. Vull dir, no estic deixant tot de... en grunetes allà de pa, no?, perquè ho segueixis i destapis. No, no, això és una feina artística. Llavors, que 20 anys més tard jo me n'adoni de quant dolor hi ha dins, no?, a través del dolor de les altres. Com a autora, jo encara no sé on col·locar-ho. És difícil.
Hem vist moltes d'aquestes evolucions de l'Anguila, que segurament neix amb aquestes primeres pintures de l'embrió. Hi ha una segona fase d'aquesta anguila, que és que passes a pintar directament en les mans, aquesta necessitat fins i tot de jo soy otra, que deies,
sí.
A l'escriptura. A la tercera fase, segurament, de l'anguila, hi ha un canvi, el blanc és intens, està ple de capes i capes, com deia al principi, però ja no vols desaparèixer la pintura. Aquesta evolució, precisament, és la que veiem a l'expo de la Fundació Vilacases. La pregunta o la sensació que un s'emporta és que és el final d'un viatge, l'anguila ha anat i ha tornat, l'anguila torna al lloc d'origen, i és el moment que l'anguila, més enllà de sobreviure, torni a mirar l'enigma del mar. Fa un temps que ho has tornat a fer, i ho has tornat a fer en el teu dia a dia. Això em fa pensar en la segona cançó que has triat. Aquest tema, em deies que em fa recordar o pensar en l'autora belga May Charton. Per què? Per què aquest tema? Per què hem passat de l'amor d'aquesta cançó italiana del principi a un amor que és un amor més, no sé si expandit, però és un amor molt relacionat amb la mar?
Jo crec que mai a la vida havia dit el que dic quan parlo de May Charton, que és aquesta autora belga que gran part de la seva vida la va viure als Estats Units, a Nova Anglaterra. I és que la lectura dels diaris de la poeta belga May Charton m'ha canviat la vida en tots els nivells. M'ha canviat la manera de relacionar-me amb l'espai que habite, i això és una cosa que jo tenia molt present. Sempre treballo molt els espais. M'ha fet canviar la relació amb el meu art, amb la poesia també. I una cosa que m'ha impactat molt, que és amb la natura. De fet, les meves amigues parlen del jardí que tienes. Realment són quatre textos amb quatre arbres i plantes, no? Però és una veu, la de May Charton. Està traduïda al castellà per Gayo Nero. Hi ha quatre llibres seus publicats i són els seus diaris. Fa uns anys va tindre molta repercussió Anhelo de Raíces, que és el primer que es va publicar. Jo vaig començar a llegir-la gràcies a les noies de Crisi, de la cooperativa Crisi, que és una llibreria increïble on fan uns tallers també brutals, perquè vam fer un acte al taller La Madriguera, vam fer una exposició sobre autorretrats I els vaig demanar, jo, sempre que podem col·laborem, no? I els vaig demanar que vinguessin amb una taula de llibres que parlessin d'allò autorreferencial i que fossin llibres escrits per dones. I una d'elles era May Sarton, i el llibre que em van recomanar i que aquell dia em vaig emportar a casa va ser Diario d'una soledat. Aquell llibre és entrar en un lloc que coneixes i sentir molt plaer i al mateix temps sentir que estàs aprenent molt. I sentir una pau, que això és molt difícil, no? En relació al fet d'estar viva, difícil també d'explicar. El llibre que després heu de llegir, perquè heu de llegir a May Sarton, després de Diari d'una soledat, és La casa junto al mar, d'aquí ve aquesta cançó que acabem d'escoltar, i després és Diari a los 70. Llavors també hi ha una cosa preciosa en aquests diaris de May Sarton, que ella és molt conscient de que és un diari, de que no és una novel·la, de que no és un llibre de poemes, no? M'agrada també molt com parla de la diferència entre el que és escriure una novel·la i el que és escriure un poema, de com el poema arriba quan arriba i has de deixar el que estiguis fent, t'has d'entregar a ell, no? I després també la feina de treballar el poema un cop està construït, que pense que és molt semblant a la pintura, no? Una pintura és molt més pròxima d'un poema que d'una novel·la, no? D'altra banda, una exposició, ara que estàvem parlant de l'Anguila, sí que té una narrativa i sí que està treballada des d'un altre lloc. Però May Sarton, que tant de bo es tradueixi també la seva poesia aviat, té aquesta cosa que et fa comulgar en plenitud amb una altra autora. No? I a mi això em sembla que passa molts pocs cops, no? Quan veus aquesta veritat en una obra, no? O quan et toca la sensibilitat d'una persona d'aquesta manera, que quasi penses que la coneixes, no? O que inclús podria ser una part de tu en un altre cos, em sembla preciós. I ja per acabar, amb May Sarton és com aborda el pas del temps i la bellesa. I com també de radical és això en un món en el que sembla que únicament tinguin dret a viure les persones joves, no?
Parlem d'això, si et sembla, perquè ara estem en l'últim tram de la conversa. Parlarem de poesia, molt breument, parlarem del pas del temps. Has citat aquest llibre de la Sarton, Diari de la soledat. La Maria Zambrano diu que s'escriu per defensar la soledat en la que s'està, no? Per això creem, en realitat, no? Aquesta soledat, que és una soledat que s'ha de cuidar. Molta gent no sap que quan comences professionalment dones classe de llengua, sí, i també de literatura per guanyar-te la vida. Hi ha un poema que ensenyes, perquè ara si t'abas la poesia, que per tu és important, ensenyes una i una altra vegada als alumnes. És un sonet molt conegut de Garcilaso de la Vega. És aquell que diu, us sona segur, en tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto. I diu, coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Ara, un temps que tots dos en fem 40 anys, uh-huh, diuen que és un temps... és un bon temps per fer el dol de les vides que no viurem, però també per donar una narrativa, un sentit a la vida. A mi em dona la sensació que és veritat que sempre hi ha com un viatge que no et deixes capturar, però hi ha una cosa molt interessant, i a vegades ho fas fins i tot a xarxes socials, que és un diàleg amb la Paula dels 15 anys, dels 20 anys, dels 25. Fa poc vas publicar una foto de la Paula que estava precisament a Nova York. Què li dius? Què és el que creus que li suprem més a aquesta Paula, ara que la nieve cubre nuestra cabeza, diria Garcilaso?
Jo penso que és una cosa que, ara que conclou l'Anguila, deixaré de fer. O almenys, potser només em permetré fer en la intimitat. Què li diria? És que, no sé si a vosaltres us passa, però és que jo la sento tan a prop, no? És que jo veig allò i veig que tot el que m'està passant, tot el que cap on em dirigeixo, les pulsions, la sensibilitat... Allà ja estava, vull dir, jo ja sabia moltes de les coses que estic vivint. El que habitualment posa sobre la taula és tot allò que pensava que sabia i no sabia. I això em fa molt mal, no? Perquè em fa molt mal i al mateix temps m'allibera, no? I em fa sentir també molt plena, perquè les coses importants les sabia. I les coses que no sabia eren aquestes violències de les que parlàvem, no? Que era impossible que sapigués, no? Perquè el propi context ens estava dient que això era normal, no? Que la manera que teníem de relacionar-nos era la normal. jo només li faria una abraçada i ja està, i la deixaria seguir. No, no li he de dir res.
T'has mudat moltes vegades de pis, de ciutat fins i tot, i en tots, pràcticament en tots, sempre es repeteix un somni. Cada vegada que obres una porta, descobreixes una habitació nova. Et fa por o és el contrari, aquest descobrir una habitació nova?
És preciós. És un més espai. I a més, habitualment, té molta llum aquella habitació nova, no? I la llum és... Jo sóc valenciana. Necessitem aquesta llum daurada que ens cau a sobre i ens fa sentir tan plenes.
Que segueixi la llum. Un altre valencià, l'Ausia Smart, deia de, allò de que la carn vol carn, aquella nena que buscava la mà de l'avi, al fons d'una botiga a les fosques, continua cercant aquest contacte. Ho fa amb els seus i ho fa amb la pintura, que per a tu essencialment és precisament mirada i carn. Dius a l'Anguila, cuando alguien muere, las vivas somos como un ave rapiña y vamos a buscar todo aquello que hace que el muerto siga con nosotras. A l'abuelo, aquest avi que parlàvem al principi, le quité el anillo de bodas que hacía girar en su dedo cuando nos cogíamos las manos. Els morts mai marxen del tot quan no hi ha una mà i el rastre d'una mirada. Uns ulls i el seu enigma. Això és Interior Maconda, ho hem fet possible gràcies a les companyes de la Biblioteca Gabriel García Márquez i a la generositat i saviesa des de la sala de control de l'Albert Fernández, del Julián Figueras i de la Neus Castellano. Us deixem amb l'última cançó triada per la nostra convidada, una cançó que és la cançó del que vindrà, on del que sempre ha estat aquí, com l'àvia ens cantava mentre ens feia dormir, esperant a que tornéssim de l'encanteri, per finalment compartir en una imatge o en un relat el que hem descobert durant el llarg viatge de la nit. Gràcies, Pablo Bonet.
Suspirando por tu a preguntarle a la sola si han visto a mi amor pasar. Cada vez que tengo pena voy a la orilla del mar a preguntarle a la sola si han visto a mi amor pasar.
Mirando por tu amor.